12 del migdia. Arribat aquest moment, contemplem Maria, la mare del ressuscitat. Regina Celi, plegare, alleluia. We are when Neus ti portare, alleluia.
Ràdio Estel, informatius.
Passa un minut de les 12 del migdia. Bon dia, us informa Júlia Julvé. D'aquí a mitja hora, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijó, compareix d'urgència a la seu nacional del partit per analitzar la decisió del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, de suspendre la seva agenda durant 5 dies davant dels atacs cap a la seva dona, Begoña Gómez. A les últimes hores, des de les files del PP, han estat, de fet, molt crítics amb la decisió de Sánchez i l'acusen de deixadesa de les seves funcions. L'últim en fer-ho ha estat el portaveu del PP al Congrés, Miguel Tellado, que pensa que Sánchez s'està fent la víctima i que l'únic que busca són adhesions en un context electoral. Ho ha dit a Catalunya Ràdio.
Sánchez no tiene un problema político, tiene un problema judicial, y es que su entorno está siendo investigado, ¿no? Y Sánchez tiene que aceptar que todos los ciudadanos, también su familia, estamos sometidos al imperio de la ley y que todos somos iguales ante la ley. Y que, por lo tanto, en vez de desaparecer 5 días... lo que tiene que hacer es dar explicaciones, ¿no?
Tellado defensa que el cas de Begoña Gómez, que pot estar relacionat amb un presumpte tràfic d'influències, és diferent del que afecta la parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que en aquest cas està relacionat amb el frau fiscal. I encara sobre el mateix cas i davant la possibilitat que Pedro Sánchez decideixi sotmetre's a una qüestió de confiança, el portaveu d'Esquerra al Congrés, Gabriel Rufián, apunta que pot comptar amb el suport dels republicans. Preguntat per aquesta qüestió als passadissos de la Cambra Baixa, Rufián ha dit tancar files amb el president espanyol.
Nunca vamos a dar alas al... ni vamos a jugar con el... Nosotros no le podemos dar la razón a una plataforma que en su momento denunció a los loonies porque fomentaba la homosexualidad infantil. Estamos hablando de esta gente, ¿eh? Manos limpias.
Mentre que el president del govern de la Generalitat, Pere Aragonès, diu que no tindria sentit que Pedro Sánchez se sotmetés a una qüestió de confiança perquè no hi ha cap crisi amb els socis d'investidura.
Desde mi punto de vista no tiene sentido una cuestión de confianza, porque el problema no deriva de una crisis con los socios de la investidura.
Tot i que no ho vegi necessari, Pere Aragonès fa costat a Pedro Sánchez i això aplana la possibilitat que efectivament Esquerra votés a favor que el president del govern espanyol continués al càrrec. Una decisió que, com dèiem, està previst que es doni a conèixer aquest dilluns vinent. I política a banda, més qüestions. 2 operatius contra el tràfic de drogues a Badalona i Figueres han acabat amb la intervenció de 850 quilos d'haixix. En el primer cas, l'agència tributària va intervenir 3 enviaments de paquets cap a Itàlia amb estufes industrials que amagaven droga. Això va permetre detenir 4 persones, interceptar 430 quilos d'haixix, un revòlver, 2 pistoles i 34.000 euros en efectiu. I d'altra banda, el servei de duanes va aturar un camió Figueres que transportava 381 quilos de xix distribuïts en 10 paquets dins d'un compartiment amagat. Els 5 detinguts ja han passat a disposició judicial i 4 d'ells ja han ingressat a la presó. I a Lleida, la Guàrdia Urbana ha detingut 3 homes relacionats amb diversos robatoris a cases d'aquesta localitat. Els homes van ser enxampats mentre es desplaçaven en una nova furgoneta on hi van trobar diverses eines per cometre aquests robatoris. Almenys haurien entrat en una casa on el propietari els va veure i tots ells anaven encaputxats. La detenció va tenir lloc a la partida de Marimon i la policia local va comptar amb la col·laboració dels Mossos després que fossin alertats d'un intent de robatori en aquesta zona. Ara són les 12:04, moment per fer un cop d'ull a l'actualitat esportiva d'aquest dijous. El Barça d'handbol disputa aquesta nit el primer partit d'eliminatòria de quarts de final de la Champions contra el Paris Saint-Germain. Els blaugranes visiten París per afrontar-se un dels grans equips de l'handbol europeu. Tot i això, només un dels dos podrà arribar a la final a 4 de Colònia. Els catalans arriben a la capital francesa ja com a campions de la Lliga i sense haver jugat els vuitens de final de la Champions, ja que la seva bona actuació a la fase de grups els va permetre saltar-se una ronda. Per la seva banda, el Paris Saint-Germain va acabar la fase de grups com a tercer classificat del grup A i ha accedit a quarts després de desfer-se del Wisla Polka a vuitens. El jugador del Barça, Dikamem, ha explicat com afronta l'equip aquesta eliminatòria.
Coneces a los compañeros enfrente y es divertido, pero al final en el campo tienes 60 minutos que no somos amigos, nos vamos a dar de hostias seguramente y esa es la parte del juego y al final pues no... Chocaremos las manos y nos volveremos a ver en el paro.
El tècnic blaugrana Carlos Ortega ja té a disposició a Hampus Wayne i compta amb tots els seus efectius, excepte els lesionats de llarga durada, Jaime Gallego i Domen Macuc. Doncs amb aquesta informació acabem. Més notícies d'aquí una hora, serà el punt de la una del migdia. Mentrestant els deixem amb Joan Trias i tot l'equip de la caravana.
Ràdio Estel. Si em toca la grossa, penso construir un centre per la gent gran del barri que tinc.
Tu somia en plaers més terrenals, que nosaltres ja destinem tot el nostre benefici a causes socials. 27 d'abril, sorteig de la grossa de Sant Jordi amb un premi de 2 milions d'euros. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major de 18 anys.
Ai, amb la rutina i el dia a dia estic esgotada.
Tu com ho fas?
Perquè cada matí prenc un vial de Royal Provite 5000. Royal Provite 5000 té gelea reial pura i em fa sentir amb aquell extra de vitalitat. Recorda, si vas atrafegada, pren gelea. Demana Royal Provite 5000 a laboratoris Marnis, a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6. La caravana, amb Joan Trias. El food truck amb Bada Parellada.
Vinga, va, 7 minuts i mig que passen de les 12 del migdia. La vam tenir l'altre dia per Sant
sí.
Jordi. La tenim avui en secció normal ja.
També.
Bada Parellada, què tal? Bon dia, com estàs?
Molt bon dia. Bé, bé, bé.
Estàs cansada?
És el meu estat natural, vull dir que
sí,
no.
És
no és una sorpresa.
Et vull dir de Sant Jordi, sí. Home, vull dir de Sant Jordi.
Ah, sí, em vaig força baldada sí, per Sant Jordi, força baldada perquè vam tenir molta feina al restaurant, no tant per les signatures, que és el que t'estava explicant, com a anècdota divertida que et volia explicar. Perquè hi ha un 1% de gent que... d'autors que signen, escolta, però jo penso que sóc molt generosa amb l'1%. Em sembla que ja sóc molt generosa. Menys d'un 1% signa. I la resta dels autors som un relleno que amb una cara de mongris...
Relleno.
Bueno, ho dic així ja expressament. Un fos...
Relleno és el millor, eh? De...
Ah, sí, sí.
Ah?
Doncs res, no sé què fotem. Ni això. Perquè fem... sí, som bons, la majoria són bons, ah, però home. Fotem el mongui en allà esperant que vingui algú que per caritat humana ens demani de signar el llibre. No, però com a anècdota, dues coses. Una, estava jo en una parada d'una llibreria,
sí.
Absolutament diluïda per la avalanxa de gent i tot plegat, i em va costar moltíssim doncs, signar cap llibre, no? Però al meu costat tenia a un autor de pes, que a més és un gran biògraf, que ha dedicat la seva vida a Josep Plany, Xavier Pla,
sí.
Amb un llibraco amb fulles de... amb fulls de Bíblia, perquè...
Sí, aquell de paper de fumar.
De paper de fumar, perquè si no, no hi cap, de tant material que hi ha. Un savi, un estudiós, etc, que va venir algú a demanar-li... Ah, jo li vaig comprar el llibre, perquè jo sóc... Jo li vaig comprar el llibre, això ho fem.
Va venir algú, jo.
No, perdona, és que això ens ho fem. I em va dir, tens un boli?
M'encanta.
li vaig comprar el llibre i li vaig dir, va, signa mal. T'ha dit que mal. I em diu, tens un boli?
Boníssim.
No, o sigui, no havia tret el boli ni ningú. Bueno, això ell. Però després jo, quan jo estava allà també amb el meu boli tamborileando, sí, que em diuen en castellà, sí, jugant amb el bolígraf, perquè clar, evidentment no hi havia, no hi havia teca per signar, ve una senyora i em diu que hi ha... Això és dur. O sigui, Sant Jordi, com a autor que signa poc o zero, és dur. Mm. Però pot arribar a ser humiliant si reps una d'aquestes preguntes que et fa una senyora que passa per allà. Ai. Et ve la senyora tota esverada. Escolta, escolta'm, a quina hora vens Ramon Gené? Perquè després m'han dit que està aquí. És aquí que està Ramon Gené? Diu, perquè a Bacus ja no donen hores, ja no donen tant de tanta gent que hi ha. Ja no donen tant de...
Ramon Gené, que avui deu tenir una mà.
Sí. I jo dic, no, miri, senyora, ni ho sé ni m'importa, saps? Però...
M'has lleig. No us hi pregunteu als altres autors quan vindrà però, un altre autor.
Ah, bueno, i això no ara...
Feu, això?
Això va passar aquí. Però fa molts anys, sí, a mi... No sé si recordes, tu eres molt jove. Recordes un any que havia una espècie de deliri per la catedral del mar?
Sí, home, i tant.
Que la gent anava desesperada, sí, per, sí, trobar, sí, exemplars, sí, i tal. Jo que estava allà asseguda esperant que algú d'això... Em confonien amb una venedora. O sigui, clar,
no,
o sigui,
ni o sigui, no m'ho puc creure.
Què teniu, la catedral de Mar? Dic, bueno, és que jo no soc de la...
Jo sóc cada parellada.
Bueno, ja sé que no sóc ningú, però vull dir que tampoc... Que no sé dir-te quins títols hi ha en aquesta llibreria, clar, que estic aquí una horeta.
Sí. Doncs
pues això és el Sant Jordi real.
Mare de Déu, mare de Déu. Bueno. Escolta'm, Sant Jordi a banda. Avui ens
vens
a tots, parlar,
mira,
una cosa que m'agrada...
Aneu-vos-en tots a fregir esprades.
Ara, mira, vens a parlar una cosa que m'agrada molt.
Ho he linkat, eh?
Però molt.
Sí?
Sí.
Ah, digues tu, què? Què vinc a parlar?
Dels espàrrecs.
Blancs. Que no són els verds. A tu t'agraden els blancs o els verds?
Tots dos.
No, és que són molt diferents, eh?
Sí, tant que
no,
són diferents.
O sigui, a mi quan em diuen és que m'agraden els espàrrecs, no, concretem.
Concret, eh?
Perquè no és el mateix l'espàrrec blanc que l'espàrrec verd.
Des de los cojonudos, sí, diguem-ne.
Ara en parlarem.
Sí, eh?
Els tinc aquí, els cojonudos, també. Però perquè els espàrrecs verds tenen una litúrgia. Bueno, i els espàrrecs blancs també, però, però totalment diferent. L'espàrrec verd, que és després d'un dia de pluja, anem a veure si pillo... Bueno, o quan despunta la primavera,
sí,
anem a veure... anem amb els fills, amb l'avi...
Qui el Baix Llobregat havia anat jo.
O amb la tieta, anem a collir, que això és una activitat de tarda, arribem a casa i ens fem una senzillíssima i deliciosa i única i entranyable truita d'espàrrecs, no? Això són els espàrrecs verds. Els espàrrecs blancs és una ciència, un art... i està només pels valents, només ho fan els valents, i ho han de conrear perquè és tota una tècnica científica, no? Bueno, però anem a parlar des del punt de vista no del qui els fa, sinó dels qui els menja, no? Perquè per segons qui els espàrrecs és com una solució, és allò d'obrir una llauna, escorre l'aigua tèrbola i arreglem qualsevol amanida d'aquestes més aviat tristoies, no? I en els altres... Que per ells els espàrrecs blancs és el record dels entremesos dels casaments de tercera dels anys 70, no? Que és els entremesos? L'ensaladilla russa, la mortadela...
Sí.
Un flamet ensaladilla russa, la mortadela, el pernil dolç...
A mi m'agradava això, eh?
El pernil país. I un espàrrec allà.
Sí, sí.
Allò que, sí. I hi ha aquí... que no és ni el que soluciona les amanides ni el de les entremesos, que els associa amb aquella època d'or del campechano, saps?
Sí.
És quan desitjaves que el rei et toqués amb la vara de la sort. És que quan el rei anava al teu restaurant, el rei entrava a la teva botiga, el rei comprava la teva... Saps?
I ha anat a la Sempranià, no?
No, però jo tinc la taula del rei, per si mai ve.
Sí?
Sí.
En sèrio, això?
Perquè jo tinc una taula abans, quan el rei era benvingut.
Sí.
Jo tenia la infanta Cristina, que no vegis, eh?
Sí,
era un puntasso moltíssim amb l'Undargarín, quan començava a festejar amb ell. Doncs venia el Semproniana, i tu no saps això, el que em portava, eh? Perquè si tu anaves al Semproniana i veies la infanta Cristina, que se la veia d'una hora lluny, que era la nostra infanta, t'ho recordo, la de Barcelona, la nostra, era la nostra. La bona era la nostra. I, a més, veies un Dargarín que ben plantat, alt... bueno, que ho tenia tot. Era la parella de l'any, i estaven a Barcelona, i venien a Semproniana. Això a mi em feia pujar
moltíssim. Ara ja entro en... enxafardeig una miqueta, eh? Ara de seguida continuo parlant dels espàrrecs. Però que els seies a la taula aquella, tens com un reservat una miqueta.
No.
No, eh?
No, no, era molt divertit perquè ells no demanaven reservat ni res.
Val.
I jo els posava... Jo me'n recordo un dia concret que van arribar molt abans que els seus amics, perquè venien amb amics d'una manera absolutament informal, eh? I venien, van arribar molt abans i es van estar esperant a la taula del mig del restaurant. A més, com de cara a l'entrada, per tant, els veia tothom. I jo, bueno, jo estava allà, cofoia, tu diràs.
Sí, sí, cofoia, sí, sí.
I després també venia amb quatre guardaespatlles, eh? Quatre, no es diuen guardaespatlles, escortes.
Mm-hmm.
I aquests escortes, hosti, jalaven, eh? Jalaven.
Sí, eh? Mengen. Era estupendo.
Estupendo. Bueno, escolta'm, doncs sí, el dia aquell que el rei...
Sí.
Saps? Tothom anava de boli perquè el rei vingués a la teva cosa, no? I llavors et tocava amb la vara de la sort.
Sí.
I entre Baqueira i el Vibron... El bribón del barco.
Clar, el bribón del rei, el seu vaixell. Sí, sí.
De tant en tant, el tio deia coses com «Estos espárragos», com ho diria ell. «Són cojonudos», com ho diria?
«Estos espárragos son cojonudos».
«Són cojonudos». Això ho va dir. I ho va dir. I...
Això ho va dir?
Clar, eh? Clar, que no ho sabies, aquesta.
No.
I clar, això va acabar patentant i etiquetant i aquest dia que tu tens aquesta sort, tu acabes patentant i etiquetant els teus espàrrecs de llauna o la marca Cojonudos.
Ah, ve d'aquí?
Clar!
No em tenia ni idea.
Sí, sense cap mena de vergonya. Perquè clar, tu no diries cojonudos als teus espàrrecs, però ho va dir, qui ho va dir?
Clar, si ho diu el rei.
El campechano.
Clar, si ho diu el que mana...
Clar, el que mana va dir, el rei va dir, el campechano, en sus èpoques de campechano, va dir, com ho va dir?
Todos los espárragos son cojonudos.
I llavors, clar, bueno, en qualsevol cas, aquests tios estan molt orgullosos de sus espárragos perquè ho va dir el rei.
Tu diràs.
Però en qualsevol cas, els espàrrecs blancs ja són aquí.
Sí.
I ara estem en plena temporada, comença ara. I jo, i ho hem d'aplaudir, sobretot perquè els millors espàrrecs blancs els tenim a tocar a Barcelona.
Sí, sí, sí.
Els
sí.
de Gavà. I, per tant, és de superjustícia parlar-ne. Per tant, família, ni amanida tristoia, ni
res.
Solució per amanida tristoia, ni entremès dels anys 70, sinó collonuts.
Ara.
Orgull amunt. Jo, mira, que t'haig de dir, per què ho dic, això? Perquè fa molt poc vaig estar a Tudela.
Sí.
Bueno, potser ja fa 2 anys, però bueno...
Bueno, fa poc, relativament.
I saps que hi havia a tots els comerços i botigues d'alimentació, a tots allà exposats, tots pel carrer i tots espàrrecs blancs?
Fixa't.
A tot arreu. Hi havia de tota mena, extraordinaris, més discrets, caríssims, altres més baratets...
Què fa que un espàrrec blanc sigui caríssim? Perquè així a priori...
Ara en parlarem.
Val.
No valen pas poc, eh? Però tu, encara que fossis un badoc d'aquests que va despistat, que no veu res, encara que fossis un llec a la matèria, encara que no t'interessi la cuina, el que sigui, l'espàrrec estava allà. I, per tant, jo, des d'aquest micròfon, el que demano, si us plau, que si tenim un producte que és extraordinari, doncs, hosti... Per favor, obrim micròfons i que se'n parli, que se'n parli a tot arreu. I tu em deies, bueno, i per què el de Gavà resulta que està tocat per la vareta de la sort de Silbó? Perquè Gavà és com...
Saps? Sí.
No sé, dius, pèsols del Maresme, tota una comarca.
Què té bo, Gavà? Jo t'havies dit la platja. No, l'espàrrec.
La sorra de la platja.
Ah?
Per l'espàrrec.
Sí?
Ara hi anem. Perquè dius, és que és Gavà, només pot ser Gavà. Perquè resulta que té un delta... del Llobregat,
sí.
I aquesta barreja, aquesta terra sorrenca del delta, que abans havia estat platja...
Mira, fixa't.
Doncs el que permet és... O sigui, tu no sé si saps que els espàrrecs no són blancs, els espàrrecs són verds.
Sí, l'espàrrec que deies el verd.
Són verds. I com és que són blancs? Doncs perquè no els hi toca el sol, és com, saps? Com nosaltres ens tornem gambes, ells es tornen espàrrec verd.
Mira.
La clorofila, el sol, saps? Per tant... El que fan és tapar l'espàrrec, però resulta que estem parlant d'una saó, d'una terra,
sí.
Que és sorrenca, clar. I per tant permet que colgar-lo sense aixafar-lo. I, per tant, obté tot l'oxigen, però no veig un raig de sol. Llavors, Gavà, temperatura supercàlida. I per això ara comença la temporada. I s'ha acabat, eh? A finals de maig ja s'han acabat els espàrrecs,
sí?
Nen.
Sí? Dura poc, això?
Poquíssim. Un meset, cosa així.
Fixa't. Però sí, si ve llargues temporades de calor, vol dir que en tindrem més? O dura el que dura l'espàrrec?
Ah, és una pregunta tècnica que jo no l'he trobada per ahí, o sigui que no van d'això, eh? Llavors, no només és bo perquè té una terra i una temperatura adequada, sinó que, a més, els gavencs...
Els gavarresos, no ho dius.
Han après l'ofici.
Sí.
Han après l'ofici. Quin és aquest ofici? Doncs resulta que els espàrrecs són super, super... s'han de mimar moltíssim. Primer, no els pot tocar el sol, com he dit, i per tant s'han d'acollir abans que surti el sol, aquell sol que no pica.
Sí. Saps?
Tu, l'espàrrec és com un guiri, com un alemany a Lloret. Sí. No hi toqui gaire
el sol. Imaginat, sí, això, que l'espàrrec és com un guiri a Lloret. Està bé, això.
Llavors, s'ha de fer a mà. Has de gratar la terra.
Sí.
Res ni màquines ni eines. Vale? I els has de treure un a un. I llavors ara em fas uns manats i els tractes com joies, perquè hi ha una cosa que és la gemma. Si perds la gemma, doncs has mort. I sobretot han de ser... O sigui, no, els espàrrecs han d'anar cap amunt. Dret com un espàrrec, ja es diu la dita, dret com un espàrrec. Perquè si l'espàrrec ha de torçar-se per anar a buscar sortir, és a dir, si troba un tros de terra que no li permet anar cap amunt, doncs llavors ja no són valorats. Els torts no ens agraden. Drets com un espàrrec. Per tant, blancs, rectes i els més gruixuts. Vale. Què més? Ja tenim l'espàrrec de Gavà.
Sí.
Vale. Ara ens anem a la cuina.
Val.
La cuina, són facilíssims de cuinar. Tu tens el teu manat d'espàrrecs, molt fàcils de manegar, moltíssims. Llavors, el que fas és, els hi treus la pell, la primera pell, la primera capa, amb un pelador, i els bulls, ja està, amb una cassola plena d'aigua que els cobreixi, i durant uns 30 minuts, depenent del gruix de cada peça, llavors, com ho pots saber, els punxes una miqueta, si veus que ja cedeixen, ja els tens a punt, i llavors els deixes refredar dins de l'aigua, i els pots, els coles i et els menges.
Està molt bé que ho expliquis, això, Ada, perquè estic convençut que hi ha gent que pensa que els espàrrecs blancs ja són tous.
No.
No, però, no.
Bueno, després t'explicaré una cosa, eh? Després t'explicaré una cosa. O sigui, quan nosaltres comprem un espàrrec amb llauna, el que estem comprant és un espàrrec bullit.
En conserva.
Sí, vull dir...
Clar.
Bullit.
Sí, sí, bullit.
Bullit i guardat amb la seva aigua.
Sí, sí.
Amb la seva aigua.
Punt.
Ja està.
Sí.
I... Però vull dir, si tu vas al mercat i veus ara aquests espàrrecs de Gavà tant, doncs no tinguis por, agafes, els peles la primera capa, els poses a bullir 30 minuts i ja està, que els temps estiguin coberts d'aigua, els deixes refredar amb l'aigua i ja els tens. Bueno, posa'ls una mica de sal i aquí som.
Home, sí, està. Estaria bé.
Vale? I a partir d'aquí ja veurem què en podem fer.
Val.
Vale? Però ara anem a escoltar una cançoneta.
Vinga, va.
D'ombra allargada i petja diminuta, cecs acadèmics, prostàtics i endèmics, i saltimbanquis recontra acadèmics, els ocupants de poltrones i càrrecs, ben acoflats al tou dels vostres fems, aneus amb tots plegats, safres i espàrrecs, opústoles de sempre i del meu.
Anem forts avui, Ada?
Sí. T'haig de dir, per això...
Sí.
Això és en Gerard Quintana, que, per cert, que em sembla que va vendre molts llibres, també, per Sant Jordi.
Sí.
I he tret aquest tema d'en Gerard Quintana.
El dia abans de Sant Jordi, que va ser aquí, també, el programa de fabricació pròpia Mercè Raga.
Que he tret aquest tema d'en Gerard Quintana perquè té aquesta capacitat de dir unes bestieses importants.
Sí.
Comença per Fills de la...
De Fills?
Sí.
De la Gran Bretanya?
De la Gran Bretanya, i després tot són unes paraules complicadíssimes per insultar. Complicadíssimes.
La gent que em diu... Això t'ho dic molt en sèrio, i sé que a tu la llengua t'importa molt. La gent que em diu
En català no es pot insultar perquè sona més fi tot plegat.
No. Home, en aquest cas...
Jo els engego, mira, o a fregir espàrrecs o a dida. Perquè
molt
això és que,
bé!
Això és que
Joan,
no dominen el català.
Molt bé!
Perquè hi ha renecs molt xulos en català, molt.
Però avui parlarem d'aquest enviar a la gent a fregir espàrrecs, sí. Que és una dita que és ben habitual.
Sí.
I
jo no sé d'on ve,
No saps d'on ve. Bueno, no. Doncs mira, d'entrada, dir-te que en català no ho podem dir.
Ah,
això és una castellanada.
No tenia ni idea.
Sí. No, nosaltres no enviem a fregir espàrrecs, sinó que enviem a...
Dida.
Dida.
Sí.
Vale? Enviem a dida. Però fregir espàrrecs és una... però igualment explicarem, perquè és molt habitual, ho diem molt sovint, i significa simplement que coure un espàrrec, com t'he explicat, és molt fàcil. Tan fàcil que no n'has de fer res. Poses en una olla i es fa sol.
Sí.
Per tant, si tu et vols desempallegar d'algú, enviar-lo a pastar fang, a dida, a la quinta forca...
Coses que no serveixin per gaire, no? Entenc?
Sí, no, vull dir, has d'enviar-lo si vols que s'estigui una bona estona allà,
clar,
en aquell lloc, perquè te'l vols desempallegar d'ell i fer-lo fora del teu entorn,
sí,
doncs l'has d'enviar a fer una cosa una mica més complicada que, clar, no pas a bullir. Llavors, envia la fregida d'espàrrecs, perquè, primera, els espàrrecs fregits són molt dolents, no valen res.
Els blancs,
I els verds, tampoc, perquè queden secs.
Ah,
tot i que nosaltres els saltegem una mica.
Clar, no fregim, vale?
Però
sí que
els fregim, et queden absolutament secs,
no tenen
cap gràcia. I després...
Que deixem-ho dir, això, també, perquè, mira, abans m'ha passat i si no ho dic, rebento. Els espàrrecs verds, una mica saltejadets, amb una mica de romesco, és de les millors coses que he menjat en la vida.
Tu ets molt entusiasta en la vida, per això també t'ho dic.
Sí, tot m'agrada.
T'he sentit a dir molt les millors coses que he menjat a la meva vida en diversos contextos
perquè
diferents.
Perquè a mi em poses un plat davant, nada, i tot és el millor.
Tot és el millor. I aquesta és l'actitud.
Sí.
Cada moment lo seu i que es vagin quedant records.
I punt.
Però sí, la veritat és que sí, que uns espàrrecs, però jo sóc més partidària de la fase prèvia, d'anar-los a collir, de tenir aquest tresor i després de manipular-los, que no pas tant com de l'espàrrec. Però, bueno, simplement dir-te que anar a fregir espàrrecs és enviar la gent a un lloc a fer una cosa que s'hi estarà molta estona,
sí,
i que no valdrà per res.
Val.
Vale? Que no tindrà cap mena de valor el que la seva feina o el temps que hi hagi dedicat. Per tant, anem a tres idees que no has de fregir, tres idees que no ens donen feina i que, en canvi, tenen un resultat formidable... És, un cop bullits, aquells espàrrecs blancs, vale, com els podem aplicar, els fas a la brasa o a la planxa. I llavors, just sortint de la planxa o de la brasa, li poses una petitíssima làmina de cansalada que es fongui, o de pernil molt bo, o de guanciale, que ara en diuen els italians, ben fina, li poses a sobre i es fondrà amb la seva calor.
Que bo!
I llavors ja ho tens. Abans em deies, és que els espàrrecs la gent es pensa que surten tous o que es mengen...
T'ho juro.
Que són tous.
Hi ha gent que es pensa que surten com el pot de conserva.
Bullits són molt bons, vale? Però també els pots menjar crus.
Ah, sí?
Crus, sí. El que passa és que llavors els has de laminar molt fins,
val,
i llavors et donen aquest... Es mengen cruixents. Home, no te'n vegis tot un platasso, potser, perquè hi trobaràs a faltar tema, però sí integrats amb una amanida i acabats amb una vinagreta que porti, jo què sé, mostassa, mel i llimona. Boníssim. Ara bé, bullits i sense... Només bullits, acabats amb un picadillo d'ou dur, cogombrets, tàpera, ceba tendra, julivert, estragó, o sigui, això també fantàstic. O sigui, m'explico, eh? Fas una vinagreta on poses tots aquests ingredients que té llistat i els poses per sobre els espàrrecs bullits i ja
Boníssim.
Està. I llavors, per exemple, tu ets molt primirat o molt llepafils i només t'agrada la part del final, com era jo quan era nen, quan era nena, o tu saps que hi ha conserves, llaunes, que només et donen les gemes d'espàrrecs, només la part de dalt i la part de baix. I tu dius, i la part de baix què?
Sí.
Doncs amb la part de baix fas una crema.
Ah! Sí. Bones, les cremes d'espàrrecs, també.
D'espàrrecs blancs, boníssimes.
Sí.
I se'n fan poques, i ho pots fer amb el teu espàrrec que has bullit o amb espàrrec comprat de llauna. I simplement el que fas és sofregir una ceba amb una patata i amb molta mantega, i llavors hi afegeixes, quan estigui tot sofregit, i afegeixes els espàrrecs blancs, ho cobreixes amb aigua o brou de verdures, ho fas bullir una estona i després ho tritures i ja ho tens. I acabo, perquè ja se m'acaba el temps, amb les conseqüències dels espàrrecs. Si tenen una cosa, tant sí, siguin verds...
Sí que tenen conseqüències.
O així com un dia parlàvem de les mongetes i la seva banda sonora,
sí.
Aquí tenim un tema d'aromes, que no és... És aromes quan... És com una cosa immediata, que cada cop i volta vas al lavabo, fas un pipí
i mira,
i dius, hosti...
Què ha passat aquí? Doncs que has menjat espàrrecs.
Sí. Ja, jo ja sé que aquí la ràdio no és un espai d'escatologies, però mal ens pesi...
Però si és el que hi ha, escolta'm, i quan menges paella negra, doncs passa el que passa, i ja està.
Exacte. I a més, menjar i expulsar són causa i conseqüència i són expressions de bona salut. De fet, de manera que ho acceptarem com animals que som i lloarem la bona alimentació i la bona excreció, que és una paraula, excreció, que es pot dir a la ràdio.
Sí, home.
A que sí.
Sona fina i tot.
Sona fina.
Sí.
Per tant, amb les meves excrecions, no marxo i, sobretot, no tingueu por a menjar espàrrecs, encara que després tinguem aquestes lleugeres conseqüències que no són res i, al contrari, ens donen molta alegria.
Ara. Escolta'm, Ada, que fa temps que no ho dic. Si voleu menjar molt bé, sempre n'hi ha anar. Carrer Rosselló. Ara m'ajudaràs, eh?
148, número 148, entre Montaner i Aribau.
Ara, aneu-hi, que és una passada. I a més, la de Parellà i tot el seu equip que us atendran com a ningú. Parellà, moltíssimes gràcies.
A vosaltres i fins ben aviat.
Que vagi molt bé.
Ràdio Estel. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Una proposta única i nova les 24 hores del dia. L'actualitat de l'Església, el diàleg interreligiós, la vida pastoral, la litúrgia, pregària i reflexió, emissions històriques, música i moltes altres realitats. Tot a Ànima Estel, des de l'aplicació Ràdio Estel oficial o des de radioestel.cat. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Ràdio Estel t'ofereix cada dia a les 6 de la tarda tota l'actualitat social i religiosa. És l'espai de referència sense distància per apropar-te a les notícies més importants amb els seus protagonistes. En 45 minuts, entrevistes i seccions dedicades a la caritat, l'economia amb valors, el diàleg interreligiós, el món del treball i la pastoral de l'Església. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel. Sense distància, amb Ignasi Miranda.
El Palau de la Música Catalana s'omple de poesia. El gran recital Llegats Vivents a la Sala Modernista el proper 28 d'abril. Nou poetes emblemàtics en llengua catalana en una sessió per guarir l'ànima de bellesa amb intervencions musicals de la violoncel·lista Mariona Camats. Presentat per Anna Gual i Jaume Cipons a l'Orde. Llegats Vivents, poesia en un entorn màgic. Entrades a palaumusica.cat. Fabricació pròpia. Amb Mercè Raga.
Des de que està la llebre aquí no perdem ni un partit. I no ens han fotut ni un gol.
És que si nosaltres diguéssim una llebre, s'aniria pel bosc.
Està dissecada. Josep Maria, que
sí, brava.
Al capella, amb una capella.
Què dius, ara?
Sí, clar, amb llums i tot. I...
Està bé.
Ell està fent la seva funció.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 3 de la tarda. Els caps de setmana descansem. Ràdio Estel també és podcast. I també és cançó italiana. Momenti della canzone italiana és el podcast de Ràdio Estel on només hi trobaràs això, música italiana, des dels anys 50 fins a l'actualitat, per conèixer Itàlia des de la seva música, les seves lletres i els seus intèrprets. Momenti della canzone italiana, un podcast de Ràdio Estel, a la web, l'app i Spotify.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8, La Cerdanya, 104.4, Tortosa, 90.1, Vic, 98.4, Bossòst-Era Val d'Aran, 106.0. La Caravana, amb Joan Trias.
Viure en salut, amb el doctor Jacinto Valverde.
Quatre minuts i mig que passen de dos quarts d'una del migdia. És el moment de tornar a obrir les portes del Viure en Salut aquí a Ràdio Estel, aquí als matins a Ràdio Estel. Espai que tenim als continguts de la caravana. Ara Joan Trias ha sortit una estona, com és habitual. I, per tant, ja sabeu que de dilluns a dijous aquí em teniu portant endavant aquest espai, acompanyant-vos i tractant de donar solucions als vostres problemes de salut i de benestar de la mà dels amics de Marnis. Per tant, canvia la caravana, Trias surt aquesta estona i en res saludem al doctor Jacinto Valverde, que ens espera des de Madrid, també com és habitual. Ja sabeu que Viure en Salut és l'espai de salut i benestar al qual podeu preguntar qualsevol dubte mèdic. Estarem fins a la una del migdia, però podeu preguntar els vostres dubtes, les vostres consultes, en qualsevol moment. El nostre número de WhatsApp està obert 24 hores. Ara us recordem com us podeu posar en contacte amb nosaltres.
Fes les teves preguntes al doctor Valverde al WhatsApp de Ràdio Estel. 663-99-30-62. 663-99-30-62.
El número de telèfon que heu de tenir enganxat a la nevera amb un imant o ja directament a l'agenda del telèfon mòbil. Estem oberts a respondre les vostres dubtes, les vostres consultes, qualsevol cosa que us molesti, qualsevol curiositat o cosa que us faci la guitza, ja sabeu. 663-99-30-62. Missatges de veu o missatges per escrit. I si no us ve bé i preferiu un correu electrònic, doncs tenim una adreça que ara us recordo. És lacaravana@radioestel.cat. Aquí ens exposeu el vostre dubte o pregunta i nosaltres encantats de comentar el vostre cas amb el nostre doctor. Jacinto Valverde, doctor, ¿cómo estamos? Buenos días.
Muy buenos días, don Rafael. ¿Cómo te va la vida?
Bien, bien. Aquí estamos pasando la mañana haciendo
que
radio.
Que sobrecogen las noticias. Mira, las noticias nos sobrecogen.
No me digas nada. La tarde de ayer fue una locura.
Ayer me acosté tarde por el tema de las noticias. Me quedé enganchado ahí.
¿Ah, sí?
Sí, me encantan esos programas
especiales,
de distintos sabios que opinan y politólogos. Además, me encanta la palabra politólogo.
Esto de los politólogos es una
cosa flipante,
es una cosa de ahora. Yo esto no lo había escuchado nunca.
Por supuesto, esto es como siempre, que a todo hay que ponerle un nombre, Rafa.
Politólogo.
A ti y a mí nos terminarán poniendo un nombre.
También.
No sé si será el duodinámico o será el gordo y el flaco, pero seguro que nos ponen, o el dúo sacapunta, me da lo mismo. Pero
el dúo sacapunta, 22.
¿Cómo está la plaza?
Abarrotada. Bueno, pues la plaza está abarrotada de noticias y mira, me viene muy bien que me lo comentes porque así también te lo comunico a ti. Ya sabes que te lo he dicho antes, por WhatsApp, para que estuvieras un poco enterado. Alberto Núñez Feijóo, el líder de la oposición del PP, ha anunciado una comparecencia, más o menos, él había dicho a esta hora, sobre las 12:30, y claro, estamos pendientes de si comparece, como mínimo escucharlo unos minutos, por lo tanto nos afectaría un poquito en el espacio, pero la actualidad manda. Yo te lo digo y se lo digo a los oyentes para que lo sepan, que si Núñez Feijóo aparece, lo escucharemos unos minutos para ver qué mensaje lanza después de este anuncio, no sé cómo calificar, la carta que ayer publicó Pedro Sánchez reflexionando sobre esta denuncia sobre su mujer y sobre que estaba pensando dejar la presidencia del gobierno, etcétera, etcétera. Esta es... nunca nos aburrimos en España, siempre hay cositas, siempre hay actualidad. En este caso es bastante importante porque estamos hablando del máximo cargo, ¿no? Probablemente del país, que es el presidente del gobierno, con permiso de Florentino Pérez, que me parece que también manda mucho.
Y Laporta, ¿eh?
Y Laporta. Hombre, es que también tenemos esto. Tú fíjate, es que es todo... A las 12:30 anuncia Feijóo que comparece, ya pasan 8 minutos, casi 9, y no ha aparecido. Y luego la continuidad de Xavi, que también fue otra de las noticias noticias de la jornada de ayer. Además, con todo este corre de idile y las reuniones, bueno, todo muy a la antigua usanza, todo muy fútbol de los años 90. Faltaba Joan Gaspar por allí, corriendo entre las reuniones. Pero quiero
decir, la bufanda.
Con la bufanda y diciendo que se va a bañar en el Támesis para celebrar. Claro, entonces, también estamos pendientes de Joan Laporta y Xavi Hernández, que han anunciado también que comparecerán ante los medios a la una, pero esto ya no nos afecta a nosotros. Será en la última hora de la caravana que seguramente podremos escuchar las explicaciones del presidente del Barça y el actual entrenador. Venga, pues nos ponemos en marcha con todo esto de fondo. Nos centramos en la verdadera naturaleza de este espacio, la salud y bienestar de los oyentes. Y mira, yo antes te estaba comentando también por privado, por el chat de WhatsApp. Digo, mira, ¿por qué no hablamos hoy un poco de la retención de líquidos? Porque es un tema que ha surgido antes en la redacción, me ha llamado la atención. Y yo pensaba, bueno, seguramente la gente que lo ha padecido sabe muy bien lo que es, pero a lo mejor otras personas, o que lo han padecido de manera muy leve, no saben exactamente por qué se produce esta retención de líquidos, en qué puede afectar y también maneras de solucionarla. Por lo tanto, me gustaría escucharte un poco que nos contaras al respecto.
Bueno, retención de líquidos, como su nombre indica, es acúmulo de líquido en distintas partes de nuestro cuerpo, ¿vale? O sea, nosotros el líquido habitualmente está dentro de la célula y ese líquido se transporta por el torrente sanguíneo, se filtra por el riñón y se elimina por la orina. Hasta ahí, sin problema, ¿verdad? Facilito,
sí, sí, ¿no?
Entonces, cualquier enfermedad que altere ese movimiento del líquido dentro de la célula para ser eliminado por el riñón, hace que ese líquido salga de la célula y donde se acumula en los tejidos blandos, en el intersticio. Y eso hace que uno aumente el volumen en distintas partes de su cuerpo dependiendo de la causa que haga que ese líquido se haga de intracelular a extracelular, ¿vale? Y ahí puede influir enfermedades cardiológicas, enfermedades hepáticas, enfermedades renales o muchas veces enfermedades circulatorias de mal retorno venoso. Y lo que muchas veces ocurre en la mujer, que tiene mucha más propensión a ese tipo de situaciones por problemas hormonales, dependiendo del ciclo en el que se encuentren hormonal, ¿vale? Pero bueno, eso es lo más habitual. ¿Dónde suele haber mayor problema de retención de líquidos? A nivel de las piernas, de los miembros inferiores. ¿Y cuál es la causa principal? Un mal retorno venoso, ¿vale? Eso hace que esas piernas pues no sean capaces de recoger toda la sangre que ha ido para dar funcionalidad y riego a tus partes más distales, y luego pues ese no conseguir retornar bien esa sangre hace que esas células pierdan su líquido intracelular, se acumule en los tejidos y vaya aumentando el volumen de tus piernas, sobre todo a lo largo que avanza el día. A veces, muchas veces por sobrepeso, también puedes tener mayor cantidad de retención en la grasa y eso aumentar también tu volumen, ¿vale?
Vale.
Entonces, partiendo de la base de que habitualmente más produce esa retención de líquidos es la mala circulación venosa de retorno, vamos a dar un consejo en cuanto a eliminar más rápidamente el problema de la retención de líquidos y tratar ese mismo problema como es la mala circulación venosa de retorno, ¿vale?
Vale.
Entonces, para eliminar más rápidamente los líquidos, para ayudarte, baja un poquito la cantidad de sal en tu dieta, haz una dieta descaradamente sosa, aumenta el volumen de líquido para que forcemos a nuestro riñón a funcionar más y arrastrar más volumen de líquido formando más cantidad de orina y eso ayudará también a bajar los líquidos retenidos, y ayúdate de un complemento alimenticio que tiene ciertos componentes de efecto diurético, como es el diente de león.
Jacinto,
como es el...
perdona, tengo que interrumpirte porque ya comparece, ya comparece Alberto Núñez Feijóo. Joan Trias.
Doncs sí, que és hora que veiem Feijóo davant del faristol a la seu de Gènova del Partit Popular. L'escoltem.
Empezamos, si les parece.
Bueno,
moment per les fotografies. De seguida començarà Alberto Núñez Feijóo, cap de l'oposició i líder del Partit Popular, aquesta compareixença que havia anunciat a mig matí d'urgència davant dels mitjans.
Y le agradezco su atención. Me dirijo a todos los españoles en nombre del primer partido de España, pero también estoy seguro en nombre de la gran mayoría de ciudadanos que, al margen de sus convicciones políticas, asisten con estupor al último espectáculo que el señor Sánchez ha provocado. Un presidente digno de nuestra nación no lo somete al bochorno internacional como el que estamos viviendo. Un presidente responsable no lleva su corrosiva política al único proyecto de divide y vencerás. Y un presidente respetable empieza respetando él a quienes le han dado el alto honor que ostenta. Sé que muchos de ustedes están hartos de guiones en los que el protagonista es siempre el mismo y el conjunto de ciudadanos no alcanzan ni la consideración de figurantes. Varios años de presidente y el señor Sánchez aún no ha entendido que la institución más importante de nuestro país son los ciudadanos. Ha dicho que se toma 5 días para pensar en sí mismo y, en mi opinión, lleva 5 años haciendo exactamente lo mismo, pensar en sí mismo. Y basta ya. Ningún español puede abandonar sus obligaciones por su propio interés, su conveniencia puntual o por eludir sus responsabilidades. Mucho menos puede hacerlo el que ostenta la presidencia del gobierno. No existe en ningún lugar del mundo la figura de presidente fijo discontinuo. Todos los servidores públicos tenemos que responder ante nuestras responsabilidades. Y el presidente del Gobierno de la Nación, el primero. Una de ellas es dar explicaciones de manera inmediata sobre los casos de presunta corrupción que afectan a su gobierno, a su partido y a su entorno. Comprendo que no es agradable ni apetecible, pero tiene que hacerlo porque es su gobierno, su partido y su entorno. Debería haberlo hecho hace semanas y sus respuestas no han llegado. Por algo será. Pudo, sin ir más lejos, hacerlo ayer mismo en el Congreso de los Diputados y tampoco. Por algo será. Repetir muchas veces lo que él llama derecha y ultraderecha para ver si la gente que le ha votado le perdona cualquier indecencia por cuestión de ideología, lanzar graves y gratuitas acusaciones a los demás, obviando las fundamentales que hay sobre su gobierno y su partido, y por último, desaparecer para ver si logra girar el tema de conversación y que los españoles olviden lo que estamos hablando, es una frivolidad inaceptable. Todo parece indicar que ha puesto en marcha una operación de supervivencia política. Se busca movilizar a la gente bajo compasión, porque ya no puede hacerlo por su gestión. Y ya de paso se pretende aprovechar para intimidar a jueces y a periodistas. Pero es que la imagen de toda una nación no puede secuestrarse para ponerla a disposición de la estrategia electoral y judicial del Partido Socialista. En ningún caso. Ostentar el alto honor de la presidencia exige mayor seriedad de la que estamos viendo aquí y en toda la prensa internacional. Creo además que subestima la inteligencia de la mayoría de los españoles, pero sobre todo insulta directamente a sus votantes porque considera que le permitirían cualquier cosa dividiendo a España en bandos. La oposición, nos llame lo que nos llame, podemos decir muchas cosas. Los medios de comunicación también pueden decir muchas cosas. Pero hay una realidad incontestable y es que hay una serie de investigaciones judiciales que afectan a su gobierno, a su partido y a él. Desde el año 22... hay una investigación abierta por la Guardia Civil, por la Fiscalía Anticorrupción y por la Audiencia Nacional, con varios detenidos y derivadas que llegan a varios ministerios y al Partido Socialista por malgastar y lucrarse con dinero público y cuyos implicados, además, son los que portaban las maletas de la vicepresidenta venezolana en el aeropuerto de Barajas. Hay una segunda investigación, reabierta hace pocas horas, que pretende dilucidar y qué hay detrás del espionaje al mòbil del president i otro...
De moment, Feijó, duríssim, que ha recordat o ha donat la seva opinió al seu parer d'aquest espectacle que està donant Pedro Sánchez, diu, un president indigne de la nació, que no ens porta, o que ens porta, diu Feijó, a aquesta vergonya i no respecta l'honor del càrrec que representa. Diu a Feijó que Pedro Sánchez encara no ha entès que la institució més important de l'Estat són els mateixos ciutadans de l'Estat espanyol i demana explicacions de la presumpta corrupció, diu, que afecta el seu govern, el seu partit i el seu entorn, i li exigeix molta més serietat. I mentre escoltem Feijó, també acaben de sortir les dades del CIS, acaben de sortir exactament ara mateix, unes dades que ampliarem ara a la una del migdia amb els serveis informatius d'aquesta casa, però ja ens diuen que atorguen la victòria pel proper 12 de maig al PSC amb 38-40 escons, seguit de Junts, Esquerra Republicana, Partit Popular, Vox, Comuns, CUP i Aliança Catalana. Aquestes dades que de seguida ens ampliarà encara més els serveis informatius d'aquesta casa. Res, escoltem uns segons més, Feijó, a veure si ens anuncia alguna cosa, i si no, continuem amb Rafa Sanahuja i el Viure en Salut.
La trama que les afecta. Después dijeron que era solo cuestión de un asesor sin importancia. Más tarde que solo afectaba a un ministro. A continuación, que afectaba a varios cargos. Cuando ya no tenían salida, intentaron campañas de desprestigio contra todo y contra todo lo que estaba ocurriendo. Y ahora estamos ante el nuevo capítulo de lo que llama malvada derecha y ultraderecha, por si le cuela algún incauto. Y lo más peligroso, ante la rehabilitación al máximo nivel de acusaciones de supuestos fachas con toga para amedrentar la justicia. Oficialmente, a ojos de todo el mundo, Sánchez ya es el portavoz del lobby de lawfare, indistinguible de sus socios.
De moment, Feijó, que no anuncia res. En seguirem pendents d'aquesta compareixença i ara el butlletí de la una del migdia, que s'ampliaran tota la informació del que han dit Feijó. Rafa, tot teu, va.
Gràcies, Joan. Estarem ben atents, com es diu. Doctor Jacinto Valverde, ¿continúas con nosotros?
Sí, aquí estoy.
Muchas gracias por la paciencia. Retomamos el tema. Recordemos que estábamos hablando de la retención de líquidos.
Sí.
Nos habías explicado en qué consistía y nos estabas diciendo maneras de prevenirlo. En primer, nos habías comentado que una parte importante es la eliminación de la sal en la dieta.
Sí, eso no quiere decir que la elimines por completo, porque la sal salvo que por alguna enfermedad tengas que quitarla por completo, la sal tiene buenas propiedades a nivel de que funcionen bien tus neuronas a nivel del cerebro y que tengas un buen funcionamiento cognitivo cerebral. Entonces, tampoco hay que eliminarla por completo, y sobre todo que hay alimentos que si no le pones un poquito de sal, no hay quien se los coma. Pero bueno, Entonces, sí estaba diciendo que vamos a ayudar a estas personas que tienen esa facilidad.
Sí.
Primero, recomendándole un complemento alimenticio que aparte de ser depurativo también tiene un efecto diurético por los componentes que lleva, como el diente de león, alcachofa, rábano negro, cardo mariano, enebro y romero, y que es el Pitalgen Depu.
Vale.
Pitalgen Depu viene en viales y hay que tomar un vial por la mañana y otro por la noche.
Vale.
Y partiendo de la base de que en la mayoría de los retenciones de líquidos se producen a nivel de las piernas porque tengas una mala circulación venosa de retorno, vamos a ayudar también a esa circulación venosa de retorno con otro complemento que está específicamente indicado para este tipo de problemas. Y es el Pitalgen Circ. Pitalgen Circ también viene en viales y también hay que tomar ahora, con vistas al verano, para el calor, un vial por la mañana y otro por la noche. Pueden tomarse los dos juntos porque es perfectamente compatible.
Doncs si teniu aquest problema de la retenció de líquids, per prevenir-la, perquè vagi tot molt millor, el Pitalgen Depu també ve en vials, i el Pitalgen Circ, dos dels complements fantàstics de Marnis que us ajudarà moltíssim i que podeu trobar, ja ho sabeu, a herbolaris, parafarmàcies i farmàcies. Ja sabeu que en aquests llocs herbolaris per a farmàcies i farmàcies, podeu trobar o demanar qualsevol producte natural de Marnis.
Viure en salut, amb el doctor Jacinto Valverde. Fes les teves preguntes al doctor Valverde al WhatsApp de Ràdio Estel. 663-99-30-62. 663-99-30-62.
Venga, Jacinto, vamos por lo menos con la primera de las consultas en esta mañana marcada por la actualidad, por las comparecencias, por los mensajes cruzados. Mira, te comento, tenemos un correo de Marta Ferrer, que tiene 38 años, nos escribe desde Vic y nos comenta que ha estado entrenando intensamente, es deportista, para una competición de carrera de montaña, pero que experimenta fatiga muscular y un poco de falta de energía. Entonces pide consejos que puedan mejorar su rendimiento y también algún producto de Marnis que lo pueda favorecer. Por lo tanto, para deportistas, en este caso Marta de Vic, que hace carrera de montaña y que quiere pues mejorar su rendimiento.
Pues tengo uno que le va a venir como anillo al dedo y de como perlas. A ella, toda la gente que se dedique a hacer deporte intensivo para tener una mejor preparación para larga distancia y que tengas una energía pues más o menos continuada, ¿vale? Uh-huh. El producto se llama Preload Energy. Vale. Preload, terminado en D de Dinamarca, sí. Energy, ¿vale?
Vale.
Viene en polvo, tienes que disolver 2 cacitos al ras del Preload Energy en una botellita de 0,5 litro de agua y tomarlo antes y durante el ejercicio, ¿vale?
Perfecto.
Preload Energy tiene una serie de vitaminas, de carbohidratos, de zinc, de taurina, de magnesio, en fin, para mejorar tu rendimiento, sobre todo en gente que hace, bueno, pues un ejercicio físico bastante intenso.
Sí, en este caso para los deportistas que se exigen a ellos mismos, que van un poquito más allá de lo que puede ser el ejercicio físico más del día a día, Marta de Vic nos comentaba que tiene esta competición de carrera de montaña, por lo tanto el Preload Energy es un producto natural de Marnis que le va a venir muy muy bien y que lo tiene que tomar antes del ejercicio y también durante el ejercicio. Pues aprovechamos el tiempo, tenemos a Jordi de Manresa, 45 años, y dice que últimamente le... Ay, perdón, Jacinto. Que me coge. Dice que últimamente le cuesta ir al baño con regularidad. Fíjate que es un problema que parece así como muy sencillo, pero que puede afectar mucho. A ver qué le podemos decir para recuperar esta regularidad intestinal.
Sí, lo primero, que aumente la cantidad de líquido y de fibra en la dieta. Uh-huh. Eso quiere decir que debe de incorporar más cantidad de fruta y verdura.
Muy bien.
En su dieta habitual. Uh-huh. Y luego vamos a mejorar un poquito la metabolización de los alimentos con un complemento alimenticio que te ayuda a que tu hígado funcione muy bien, mejor, sí. Y todo lo que sea tus sales biliares, incorporando la colina, la alcachofa, la remolacha, la metionina, el inositol y la vitamina E. Uh-huh. El complemento alimenticio se llama Epalive.
Vale.
Epalive viene en líquido y tienes que tomar 10 mililitros antes de comer y antes de cenar. Epalive con H.
Pues para este oyente que tiene alguna dificultad con su regularidad intestinal, que le cuesta ir al baño con regularidad, la recomendación muy sensata, como siempre, de Jacinto, es que incorpore más fruta y verdura a su dieta. Esto siempre es esencial. Y luego el Epalive de Laboratorios Marnis, que le va a ayudar a salir de este pequeño problema y encontrarse mucho mejor. Ya sabeu que los productos que nos recomana Jacinto Valverde los podeu trobar a Herbolaris para farmàcies i farmàcies. La página web siempre es una gran idea, la página web de Marnis. Però sobretot, productes de proximitat els trobareu al vostre barri, a Herbolaris per a farmàcies i farmàcies, els vostres locals de confiança. Jacinto, setmana finiquitada, muchas gracias por la paciencia con la actualidad que te hemos tenido que interrumpir y ánimo con tu jueves y pasa un buen fin de semana. Muchas gracias por todo, Jacinto.
A ti, pásalo bien, un abrazo grande a todos.
Un abrazo fuerte.
Hasta ahora.
Minuto. minut i mig i arribarem al punt de la una del migdia. Segur que ja està la Júlia Julve amb tots els seus papers preparada per informar-vos de tot el que passa a Catalunya, a Espanya i al món. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do com ve l'actualitat. No sé si tindrà prou amb 6 o 7 minuts per explicar-vos tot. De moment, continua aquesta compareixença d'Alberto Núñez Feijóo, que ha estat molt dura amb Pedro Sánchez. L'hem escoltat en directe fa uns minuts. Ara està responent preguntes dels periodistes i si diu alguna cosa doncs, molt interessant, us informarem puntualment. Ara, en res, arriba la Júlia Julve per explicar-vos tot plegat i després farem la darrera hora de la caravana. A Maria Voronkova, la seva òpera rock, la Girocleta, Dolma Giró, una mica de bona vesprada, però sobretot també atents a la compareixença, en aquest cas, de la vessant esportiva de l'actualitat, amb el president del Futbol Club Barcelona, Joan Laporta, i Xavi Hernández, també protagonistes en les darreres hores, per escoltar també les seves explicacions de com va anar tot plegat ahir, aquests mesos, i de com és que al final Xavi Hernández es queda com a primer entrenador del Futbol Club Barcelona una temporada més i acabarà per complir el seu contracte. Estarem ben atents a l'actualitat, es podrem escoltar aquí en directe si tot va bé. Per tant, molt atents a la caravana, l'actualitat passa per aquest programa, no ens aturem, tornem després del butlletí de Júlia Julve.